Avui, Hollywood Boulevard, dintre del seu espai Anatomia d'una pel·lícula, posa en antena un documental sobre el procés de producció d'una de les obres més importants de la cinematografia europea, El Gattopardo, de Luchino Visconti. L'acció s'emmarca a la Itàlia de 1860, quan s'apagava l'estrella que fins aleshores havia il·luminat l'aristocràcia, possibilitant així el sorgiment d'una nova burgesia. La introducció corre a càrrec de l'escriptor i crític cinematogràfic Rafael Miret Jorba, autor del llibre Luchino Visconti, La razón y la pasión.
Luchino Visconti va realitzar El Gattopardo l'any 1963. Ell tenia 57 anys i estava en el moment físic i psicològic més pròxim a la figura del protagonista, el príncep Fabrizio. El seu cine, el cine de Visconti, s'ha mogut sempre entre dos paràmetres, el del drama personal i també el de la història social, i per ser més exactes, el drama personal dins de la història social del seu país. Això es nota a totes les seves pel·lícules, però és especialment evident en dues parts o en dos fragments de la seva filmografia. El primer, més centrat en el tema polític i social, i el segon, més orientat de cara a la seva vida o a la seva biografia. Aquesta pel·lícula, El Gattopardo, seria una pel·lícula frontissa que està entre aquestes dues etapes. El Gattopardo, Visconti, reprèn el tema de la unificació d'Itàlia, és a dir, el tema del Risorgimento que ja havia tractat a Senso. Senso, com tothom recorda, passa a Venècia i explica la relació ben tempestuosa entre la comtessa Serpieri i el tinent Franz Mahler. Tot i que en aquesta pel·lícula la posició de Visconti és molt crítica referent als protagonistes, però en canvi molt optimista pel que fa a la unificació d'Itàlia. Aquesta mateixa situació, però, anys després, quan fa El Gattopardo, es capgira. El Gattopardo és una pel·lícula més amable pel que fa al protagonista, el príncep Fabrizio, però al mateix temps veu la revolució com una revolució traïda. I l'optimisme de Senso d'alguna manera es transforma en decepció pel que fa al Gattopardo. A la figura del príncipe Fabrizio és molt fàcil veure una superposició de personalitats. Per un costat, la personalitat de l'autor literari, Giuseppe Tomasso, príncip de Lampedusa, i per l'altre, la del propi director, que com se sap era comte de Madrone. El film reflecteix la situació personal i també la situació familiar de l'aristocràcia italiana. I més exactament el pacte que aquesta aristocràcia es veu forçat a fer quan la burgesia progressa, avança terreny i s'imposen uns pactes entre uns i altres. En aquest aspecte és fàcil de veure en el casament d'Angèlica i Tancredi. Angèlica és la filla de l'alcalde de Donna Fugata i Tancredi és el nebot del príncep Fabrizio, un reflex de la pròpia vida familiar de Visconti, és a dir, del casament dels seus pares. El seu pare era el duc Giuseppe de Visconti, la seva mare era Carla Erba i pertanyia als laboratoris Erba, per tant, a la burgesia italiana. El cine de Visconti, com és sabut, té una concepció operística amb un rerefons cultural en el qual es barregen pintura, teatre, música i les arts tradicionals. En aquest aspecte, El Gattopardo és una de les pel·lícules més completes, perquè també compta amb tot l'equip complet de Visconti al seu darrere, és a dir, compta amb Susi Cecchi D'Amico com a guionista, Nino Rota com a músic, Giuseppe Rotuno com a fotògraf, Mario Garbuglia amb els decorats, Piero Tosi com a vestuari. És una pel·lícula que d'alguna manera només podia fer Visconti, perquè només Visconti, que havia viscut personalment, coneixia exactament com vivia aquesta aristocràcia decadent de principis de segle. Cerimònies com la inicial del Rosari, altres rites domèstics, dinars, sopars, el bany, la missa d'acció de gràcies a Donna Fugata, són unes situacions que Visconti havia viscut i que només ell la pot explicar amb l'exactitud amb què ho fa. Decadència, tristesa, també ironia, sobretot pel que fa als personatges que giren al voltant del príncep Fabrizio, la seva dona, les seves filles, el capellà, una nova classe social, són les pautes d'aquest film. Tots aquests sentiments contradictoris es resumeixen en la seqüència final, la seqüència del ball, que dura aproximadament una tercera part del film. Aquesta seqüència visualitza sense paraules, és a dir, sense el suport literari de Lampedusa, la intencionalitat de la pel·lícula. Quan ballen Don Fabrizio i Angèlica, és la signatura del nou pacte amb la nova classe social. Es visualitza també l'atracció física que d'alguna manera Fabrizio sent per Angèlica i el pressentiment de la mort que es fa molt més explícit en la seqüència següent, quan ell, sortint de la festa, veu un sacerdot que porta el viàtic cap a un difunt. Penso que tota l'obra i també tota la personalitat de Visconti es resumeixen en aquesta seqüència que considero antològica i irrepetible.